Anem a posar ordre a les finances domèstiques i sempre ho fem ben aconsellats amb l'Eduard Conti. Eduard, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Ell és economista i, a més, doncs, està acostumat a gestionar l'economia més domèstica, la més quotidiana, la de les famílies. I avui parlarem d'un tema que afecta moltíssimes famílies en general, perquè estem parlant de deutes, qui més qui menys té alguna cosa per pagar a plaços, no? A terminis, i nosaltres en volem parlar avui, però de la reunificació de deutes. Que
sí, sí.
Diríem que un 4% de les famílies van reunificar els seus deutes l'any passat, segons un estudi d'Asofin, i en el cas de Catalunya això serien 120.000 famílies, que déu-n'hi-do, no és poca cosa.
És bastanta gent, i a més hem de pensar que és en un any. No és una xifra acumulada, sinó que l'any passat, no? Van haver-hi 120.000 famílies aproximadament que van reunificar deutes. Llavors, què és la reunificació de deutes? No? És la primera pregunta. La reunificació de deutes consisteix en agrupar tots els deutes en un únic préstec. O sigui, ja més de la meitat de les famílies al nostre país tenen algun tipus de deute, ja que la xifra està quasi al 60%, doncs el que fan aquestes famílies és juntar tots aquests deutes i agrupar-los en un únic. Llavors, hipoteques, crèdits, deutes de targetes de crèdit, etc. Tot això són deutes que tenim les famílies i el que fem és, o el que es fa és cancel·lar tots aquests deutes i fer un nou préstec personal o hipotecari, un únic, amb la suma de tots els saldos pendents. Aleshores, les persones o famílies que ho demanen generalment pateixen dificultats per fer front als seus pagaments, o sigui, dificultats inclús per arribar a final de mes. No ho fan perquè sí, ho fan perquè, com saps, les quotes dels préstecs, de les hipoteques i tal, són una despesa fixa mensual. Llavors, és una despesa que, com un martell, cada mes, pum, 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 no? I això, clar, fa que els nostres recursos limitats tinguin una part fixa que se'n va a pagar aquests deutes. Llavors, al final, l'objectiu d'aquest tipus d'aquesta opció de la reunificació de deutes és que la quota mensual resultant sigui bastant inferior a la suma de les quotes dels préstecs cancel·lats. O sigui, si una persona està pagant 800 euros d'hipoteca, 300 euros del crèdit del cotxe, 100 euros d'un crèdit per la compra d'un electrodomèstic i 50 euros per un altre crèdit, no? En total està pagant una quantitat, doncs la idea és que al reagrupar-los tots i convertir-los en préstecs en un termini més llarg, la quota resultant sigui inferior.
I per què la demanen tantes persones? Perquè, en principi, la banca sempre guanya. Aquesta frase és així. És a dir, que si és un producte bancari, potser estarem acabant pagant més. Explica'ns per què la gent la demana tantes vegades.
Mira, aquí hi ha un fet també que és conjuntural, que és el que està passant els últims anys, no? O sigui, des de l'any 2020 han passat moltes coses. I ha crescut el nombre de famílies que demanen reunificar els seus crèdits. El 2020 i el 2021 va ser la pandèmia. La pandèmia va deteriorar les economies familiars de persones que estaven treballant en sectors econòmics com el lleure, la restauració, el turisme, que es van veure molt afectats, no?, en la seva activitat. Llavors això va fer que caiguessin en picat els ingressos d'algunes famílies i les despeses fossin les mateixes. Inclús van tenir-se que endeutar per cobrir despeses. Llavors, aquestes famílies en aquell moment van veure la reunificació de crèdit com una opció, no?, per alleugerir aquesta situació. Però és que després, des de l'any passat, del 22, s'està notant moltíssim en les famílies la coincidència de dos fets. Una elevada inflació, que n'hem parlat en aquest programa moltes vegades. La inflació està afectant a béns essencials com l'alimentació, l'energia, etc. i afecta a totes les famílies, en especial les més vulnerables. I també, ara, des de fa uns mesos, la pujada de tipus d'interès en picat. La pujada del tipus d'interès el que fa és encarir el crèdit. I encareix, per exemple, les hipoteques, d'una forma bestial, no? I, a més, passa de cop, perquè les revisions de les hipoteques tenen lloc un cop a l'any i, de cop, t'arriba l'avís que a partir del mes que ve pagaràs 200 euros més.
Sí, sí,
cada mes, és evident, no? Que
destarat això un pressupost familiar, segur.
Clar, perquè totes les hipoteques variables referenciades a l'Euribor, clar, l'Euribor ha pujat del menys 0,5 al 3% en un any, més o menys. És un canvi molt gran. Llavors, tot això afecta, no?, aquestes pujades de tipus d'interès afecten l'Euribor, afecten també els crèdits en general. Llavors, tot això fa que moltes famílies, un nombre creixent de famílies, pateixi tensions econòmiques, que noten molt en el pressupost familiar, i vegin que la reunificació de deutes és una solució a l'hora de reduir les seves despeses, perquè, com hem dit, el pagament de quotes de deutes és una despesa fixa, no?, en els pressupostos familiars.
Uh-huh. I seria realment una solució? Quins avantatges té això?
Mira, l'avantatge més directe que té és que reduïm la quota mensual total, no?, dels nostres deutes. Llavors, el percentatge de pressupost que hem de dedicar a pagar deutes és menor. O sigui, estem gastant menys cada mes en pagar aquests deutes perquè els hem reunificat amb un de sol, amb un termini més llarg, amb una quota més baixa. Uh-huh. Llavors, això té un efecte a curt termini positiu en el pressupost personal i familiar perquè redueix la despesa mensual total. Això és la part bona, eh? És una part real. Uh-huh. Tenim un problema molt gordo amb les despeses, amb el pressupost de casa. Això ho trobem com una solució per alleugerir aquest problema o fer-lo més petit, no? Però, clar, aquí s'acaben els avantatges, eh? O sigui, per mi és un recurs una mica fruit de la desesperació, no? De la dificultat d'arribar a final de mes. Per mi tenen bastant més pes els inconvenients de fer aquest tipus
clar,
de reunificació.
I quins serien les grans desavantatges?
Mira, el primer de tots és l'allargament de l'endeutament durant més temps, eh? O sigui, nosaltres quan ens endeutem per comprar alguna cosa, ja sabem que les hipoteques es fan a molt llarg termini, a 30 anys és lògic, perquè són imports molt grans i els hem de dividir en molts anys perquè puguem pagar-los, si no seria impossible. Però el fet és que, clar, una cosa és comprar-te un pis i l'altra és tornar amb 10 anys unes vacances, no? Això no té tanta lògica, no? Perquè al final unes vacances les disfrutem durant uns dies, l'estiu del 2023, no té molta lògica que seguim pagant aquelles vacances fins l'estiu del 2033, no? No és sa econòmicament.
Exacte.
Llavors, allargar l'endeutament durant més temps és un gran desavantatge. Després, quan allarguem la vida d'un préstec, sempre acabem pagant més interessos. No perquè els interessos siguin més elevats, sinó que al pagar el mateix tipus d'interès durant més anys, no? I això es veu amb les hipoteques, es veu amb el mateix tipus d'interès, una hipoteca a 20 anys fa que paguis menys interessos que una hipoteca a 30 anys. Mm-hmm. Què passa? Que la gent moltes vegades demana una hipoteca a 30 anys perquè la quota mensual és més baixa. Però quan tu al final, després d'haver tornat tot el deute, calcules quan has pagat d'interessos en 30 anys, resulta que has pagat bastants més interessos que si la hipoteca hagués sigut de 20.
El que sí que pots fer, potser, i que això m'ho diràs tu si és així o no, és que és molt llarg el temps que pagaràs, però potser en un moment determinat t'afluixa el deute i en el moment en què et pots recuperar, aportar capital per baixar aquest tipus d'interès, també, no?
Sí, també el que podem fer és això, no? L'opció de cancel·lar una part del deute, d'amortitzar, etcètera, no? Però aquí també hem d'analitzar molt bé el cost d'oportunitat, no? Quan tenim uns diners, un excedent d'estalvi, i tenim l'opció de reduir el deute, doncs hem de mirar quin percentatge estem pagant d'interès.
Que això també l'havíem parlat, no? Aquí, sobretot parlant de les hipoteques.
I si ens convé més. Però sí que és veritat que quan tens un nivell d'endeutament molt gran, és molt important per una persona, per una família, anar-lo reduint. Mm-hmm. I més quan després d'haver reunificat, que això és una situació, com he dit, fruit una mica de... És una situació excepcional, diguéssim. És un últim recurs. Doncs si estem en una situació així, sí que ens interessa anar reduint l'import d'aquest deute. Llavors, una altra qüestió negativa de la reunificació de deutes, un desavantatge, és que normalment quan anem a un banc i demanem una reunificació de deutes, ens acostumen a demanar més garanties. Eh? Què vol dir més garanties? Doncs ens demanen potser un nou aval, una incorporació d'un nou aval per assegurar-se de que podrem tornar aquells diners, garanties hipotecàries, etc. Llavors també hem de vigilar una mica el que firmem. O sigui, aquí hi ha una recomanació que també algun cop hi he incidit, és que ens hem de mirar molt la lletra petita. Quan nosaltres estem en una situació crítica, econòmicament, només pensem en les solucions i a la que un banc ens diu, t'ho faig, igual no tenim prou cura en llegir-nos ben bé què és el que estem comprant, no? Mm. O sigui, al final estem comprant un producte financer, que és un crèdit, doncs ens hem de mirar molt bé el que representa, no? Quan ens costarà cada mes, quin tipus d'interès acabarem pagant, durant quant temps, etc. No? Quin impacte tindrà això en el nostre pressupost, també, no? En el llarg termini. Mm-hmm. I després, un tema que per mi és cabdal, molt important, de la reunificació de deutes, és que quan reduïm la quota mensual dels nostres préstecs, es crea una sensació de falsa tranquil·litat, perquè veiem que anem una mica menys apretats, que s'han reduït les nostres despeses. Quin problema i quin perill hi ha darrere d'això? Doncs que diguem, mira, ara tinc una mica de marge, puc demanar un nou crèdit. Llavors és quan es crea l'efecte aquell bola de neu, una mica, no? I que podem acabar amb un sobreendeutament perquè hem fet una reunificació de deutes, resulta que estem pagant una quota més baixa per la suma de crèdits que teníem i ara es crea un buit, no? Un espai, i aquest espai l'ocupem amb un nou préstec. Això no ho hem de fer en cap cas.
Sí, sí, seria pitjor. Per tant, en conclusió, ens interessa reunificar deutes o no?
Mira, jo penso que la reunificació de deutes és com una trampa financera. És a dir, que hem d'anar amb molta cura. Si només ens fixem en la quota mensual, podem pensar que ja hem sortit guanyant perquè les despeses mensuals, com he dit, seran més baixes, no? I pagarem menys diners cada mes. Però, en canvi, allargar el termini de qualsevol préstec fa que acabem pagant molts més interessos al llarg del temps, no? I una idea final, no? Que és com una recomanació. En cap cas hauríem d'aprofitar una reunificació de deutes per endeutar-nos més.
Clar.
Molt important. Perquè haver reunificat crèdits és una senyal clara de dificultats econòmiques.
Clar.
O sigui, no ho estem fent perquè sí. Ho estem fent perquè és que no podem pagar o tenim dificultats per pagar. Llavors, és una advertència de que hem de reduir el nostre endeutament, no endeutar-nos més perquè ara estem pagant menys.
Sí, sí.
I això no sempre passa. I, per tant,
gravat en
semàfor vermell.
Exacte. Alerta.
Stop.
Si ho fem, que sigui per respirar i per poder fer front al que ja tenim. No generar més deute encara.
Exacte.
Doncs així ho farem. Així que, com sempre, Eduard, moltíssimes gràcies. I si voleu seguir l'Eduard, podeu fer-ho simplement ficant Eduard Conti i allà trobareu molta informació d'ell. Moltíssimes gràcies.
A tu, que vagi bé.